Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia, amics, i benvinguts a una nova edició del Fundacions Ara i Demà. Preparats per passar una estoneta amb nosaltres i conèixer dues fundacions amb un caràcter, diria que avui, molt humanitari? Doncs espero que sí, perquè de ben segur que les dues fundacions amigues que ens acompanyaran tenen moltíssimes coses a dir, moltíssimes coses a explicar-nos. Avui, 22 d'abril de 2012, i amb aquesta edició ja número 57 del Fundacions Ara i Demà, us donem a tots plegats la benvinguda. Com us he dit, avui és dia d'entrepà i motxilla a l'esquena perquè marxarem fins a Tarragona. A l'inici viatjarem a Reus, on l'Enric Cardús, gerent de la Fundació Pere Mata, ens aproparà la realitat i la tasca que dona a terme en la seva fundació. Després de parlar amb Enric, anirem fins a la capital i coneixerem a la Fundació Tallers de Catalunya de la mà del seu director, el Ricard Matas. Si voleu, com sempre, ampliar o conèixer més informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel programa, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, o bé, si us voleu posar en contacte directe amb nosaltres, només ens heu d'enviar un mail a través del correu electrònic info@ccfundacions.cat, i si voleu, doncs això, visitar la pàgina web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, només heu d'entrar al seu web, que és www.ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliver fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà aquí a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs vinga, prepareu-vos per un diumenge carregat de quilòmetres, perquè per l'edició d'avui agafarem el tren i viatjarem fins a Tarragona. La primera parada, com he comentat abans, la farem a Reus, concretament a la Fundació Pere Mata, on ens espera ja el senyor Enric Cardús, que és gerent de la Fundació. Enric, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Ja aquesta temporada ho hem començat a fer, doncs sortint molt de Barcelona i conèixer les fundacions que estan arreu de Catalunya. Avui és el torn, doncs, una miqueta de Tarragona, en aquest cas ara concret de Reus. Abans, per això, m'agradaria que ens situés una miqueta tots plegats i que ens parlés i ens fes 5 cèntims sobre la Fundació Pere Mata.
Doncs, primer de tot, molt bon dia i agrair-vos, no, l'oportunitat que ens doneu de poder explicar la nostra feina.
Encantats.
Doncs, de forma molt, molt gràfica, a veure, la Fundació Pere Mata neix, ara ja farà 15 anys, per iniciativa de l'Institut, i aquí igual obro un petit parèntesis, l'Institut és el proveïdor de serveis de salut mental de la xarxa pública de tot el que és la província de Tarragona, no? L'objectiu de la Fundació... Doncs l'objectiu, d'alguna manera, hi havia la vivència des dels professionals de l'Institut, no?, que hi havia tota una sèrie de serveis sanitaris i que hi havia moltes persones amb patologia mental, sobretot patologia mental severa, no?, que després d'aquests serveis sanitaris, doncs, estan compensats de la seva malaltia, però que mancava tota una xarxa social que complementés la xarxa sanitària, no?, doncs en quins aspectes i de forma també molt, molt gràfica, no?, una persona està compensada, li van a donar l'alta, passa si aquesta persona, doncs, no té ni vivenda ni té feina, ni té el suport familiar, doncs difícilment aquesta persona, per ella sola, no, doncs podrà portar una vida normalitzada. Llavors cal realment, no, muntar una xarxa d'aquests serveis socials, doncs, que donguin feina, doncs, que donguin vivenda i que donguin suport en aquells casos, no, on realment no hi ha darrere la tasca de la família. I ara ja fa 15 anys, aquest va ser la voluntat fundacional de la Fundació i una mica l'esperit i la feina que estem fent fins ara.
Al principi del programa comentava que avui tindríem dues fundacions amb un caràcter molt humanitari, és evidentment el cas de la Fundació Pere Mata. Quan veieu que hi ha aquest punt, aquest conflicte que es troben això amb les persones amb algun tipus de dificultat a l'hora d'engegar aquest projecte? Perquè evidentment detecteu un problema, i com s'aplica a partir d'aquí, doncs, crear aquesta fundació i tirar endavant aquest projecte?
Jo diria fa 15 anys, i de fet encara ara, fa 15 anys tot el que era l'assistència a les persones amb malaltia mental tenia un caràcter estrictament sanitari, no? Llavors, d'alguna manera sí que calien tota aquesta sèrie de compromisos addicionals. I, de fet, jo diria amb la perspectiva dels 15 anys, amb la perspectiva de com ha anat evolucionant el model, no?, de les persones, l'atenció a les persones amb malaltia mental, jo diria que els resultats són netament satisfactoris, no? Realment la tasca, no?, l'objectiu últim, no?, que era trencar la taxa de reingressos hospitalaris o de recaigudes de la malaltia, doncs amb tot aquest... amb la feina, no?, de tots aquests suports socials, realment està donant resultats molt satisfactoris.
Estem parlant de persones amb malalties mentals, però quin tipus això de graus vosaltres treballeu?
Realment la feina va dirigida als perfils més severs i més cronificats de la malaltia, no? Per malaltia mental s'entenen 10 severes, s'entenen 10 diagnòstics, no? I hi ha tota una sèrie de connotacions també socials, no?, que agreugen el diagnòstic. Però bàsicament estem parlant de perfils esquizofrènics i de perfils bipolars amb la seva majoria.
Evidentment, cada cas que tracteu ha de ser, per desgràcia, un drama, perquè al cap i a la fi això, quan surten dels centres mèdics, es troben una miqueta desemparats, sense tenir massa orientació. A crear aquesta xarxa que vosaltres esteu explicant, que evidentment heu de tocar molts punts, doncs, per poder-los oferir molts serveis a aquestes persones, imagino que també crea uns punts d'unió molt, molt forts, uns lligams molt, molt importants entre cada una d'aquestes parts de les xarxes, no?
Jo diria una mica la clau és, i cada vegada més, el model no només a Catalunya, Espanya, Europa, no? La feina, sobretot a abordar els perfils de patologies més severes, la feina és el treball en xarxa, no? Realment com som capaços, en funció de l'evolució de la malaltia, doncs anar donant aquell nivell de suport necessari, no? A veure, una mica responent a la teva pregunta, no? A veure, el nivell de vincle, sobretot, per exemple, en tot el que són els projectes laborals, doncs arriba a ser molt alt, no? Realment la persona que consolida un projecte laboral, com a mínim les dades que tenim a casa nostra, doncs estàs parlant d'una relació pràcticament indefinida, no? Doncs sí que per qüestió de la seva malaltia doncs pot tenir alguna baixa, alguna recaiguda, però les persones que ho consoliden, i entenem per consolidar que portin més d'un any amb nosaltres en un projecte laboral, a partir d'aquí el vincle és indefinit, no?
Després parlarem una miqueta potser de casos concrets, que ens pugui explicar també, evidentment, quines són les activitats que es fan des de la Fundació, però sí que a l'inici ens has comentat doncs, que la Fundació Pere Mata està adherida a l'Institut Pere Mata. Quina és la relació que teniu entre l'Institut i la Fundació?
Jo diria que és absoluta, no? De fet, d'alguna manera l'Institut és el proveïdor, no?, en concert amb el Servei Català de la Salut de tot el que són els serveis de salut mental de la província de Tarragona, entre altres coses, no? També doncs, presta serveis sanitaris, serveis de discapacitat o de gent gran, però avui estrictament, no?, l'objecte era parlar de més del tema de la malaltia mental. No, l'Institut Pere Mata és el proveïdor dels serveis sanitaris, ja sigui d'adults, d'infantils, d'hospitalització, de curta, mitja, llarga estada, i la Fundació és l'altra cara de la moneda, no? Quan el que no prima estrictament és l'atenció sanitària, el que desenvolupa és tota la xarxa de complement social, no? Com comentàvem abans, tot el tema d'habitatge, tot el tema de treball i tot el tema de fundació tutelar, no? Fundació tutelar són quan no hi ha darrere doncs, una família que pugui donar el suport, no? I per sentència judicial doncs és el jutge qui nomena a la Fundació Tutelar, en aquest cas, no?, la Fundació Pere Mata, doncs d'alguna manera que sigui la garant doncs, que aquella persona tingui les necessitats bàsiques cobertes i cura de la seva salut.
Enric, si et sembla, parlem una miqueta del camp laboral, perquè és un camp, evidentment, molt afectat i molt tocat. M'imagino que, a més, per una persona que té doncs, això, algun tipus de malaltia mental, encara ha de ser molt més complicat a l'hora de trobar feina, però... Quins ventalls o quines opcions vosaltres els hi proposeu des de la Fundació?
Jo, si em permets, n'hi faria un incís, no?
Sí, tant, endavant.
No, en referència al que fes, no? Realment els estudis, i ens anem als últims estudis, com a mínim, que he pogut veure de l'any 2008-2009, on encara hi havia relativament feina al país, doncs les persones, en aquest cas col·lectiu d'esquizofrènia, doncs pràcticament amb un 90-95% estan en situació d'atur, no? Llavors, la nostra experiència és que aquestes persones, amb els suports necessaris, doncs realment poden portar o poden arribar a tenir unes tasques laborals prou profitoses, no? Amb tot això, des de la Fundació, des de fa 10 anys sí que apostem fort pels projectes laborals, i després explicarem una mica els resultats que estem obtenint, no? Doncs bàsicament via centre especial de treball, algunes coses també amb inserció a l'empresa ordinària, però bàsicament via centre especial de treball, i al final un centre especial de treball és una empresa, no?, que col·loca béns i serveis al mercat i passa a té les característiques, no?, de portes cap a dins, doncs en el nostre cas que més d'un 70 70% de les persones contractades doncs, tenen discapacitat per raó de malaltia mental. No? Bé, a partir d'aquí, les feines que fa el Centre Especial de Treball, doncs, col·locar béns i serveis, no? Llavors, tens com Nansos tenim tres grans àrees, tota una àrea que és de més de muntatge industrial, no? Doncs, són treballes no? des d'empreses més locals fins a multinacionals, i després tens tot un altre gran ventall, que és tota l'àrea de serveis, que cada vegada el nostre cas ha anat a més, no? Que fas neteja i fas serveis de jardineria. No? Aquells serveis on ets més intensiu amb mà d'obra, ets realment on tu pots competir millor, no?
Evidentment, un 90% d'atur entre les persones amb malaltia mental o amb una part de esquizofrènia són xifres esgarrifoses, perquè, clar, un 90% és moltíssim, és pràcticament el 100% amb el que els hi costa molt a l'hora de trobar feina, però aquest 10%, potser un dels quals és amb el que treballeu vosaltres, un percentatge d'aquest 10%, ens comentaves que tenen un bon grau d'acceptació, no? Un cop troben feina i funcionen dintre les empreses?
Bueno, de fet, nosaltres treballem amb els que de forma no autònoma no poden accedir al mercat de treball, o sigui, amb l'altre 90%, no? Uh-huh. A veure, el problema de la malaltia mental és que té recaigudes, no? Llavors, tu realment, si no hi ha darrere una tasca amb suport, no? Per afrontar doncs, aquestes recaigudes de la malaltia, és molt difícil tenir una constància, no? I tots, com és obvi, davant d'una feina laboral, si el problema és el de la constància i no tenen aquests suports, és una mica el que impedeix. Però realment, de desenvolupar les tasques i en fases compensades de la malaltia, doncs jo diria la persona amb malaltia mental pot treballar i fins i tot és un bon treballador, és un treballador molt, molt, molt motivat, no? Mm-hmm. I de fet, a veure, la nostra experiència al Centre Especial de Treball és que la feina està sortint, és a dir, que abans estàs parlant, no tenim clients molt exigents, no, des de multinacionals, no, que realment no tu estàs dins, no, del proveint béns i serveis amb la qualitat i el termini d'entrega que ells necessiten, o no hi ets, i realment la feina està sortint, no? Jo, a part del tema de la feina, sí que destacaria que les persones que es vinculen amb un projecte laboral doncs tenen una millora de qualitat de vida molt, molt, molt espectacular, no? De fet, ara estem a punt de publicar un estudi, no? També l'Institut Pere Mates, Hospital Universitari, Unitat de Recerca i de més, i aquest estudi ens diu que les persones amb més d'un any que s'han vinculat al projecte, la taxa de recaigudes, diguem, entenem per recaiguda un ingrés hospitalari, es redueix en un 55%, no? El qual són resultats molt espectaculars i vol dir doncs, que darrere que el treball, no?, que ens estructura els hàbits, ens organitza, ens relaciona amb altres companys, redueix l'estrès familiar i carall, i tens uns ingressos per viure, no? Doncs que tot això, a vegades no ens pot semblar que el treball és un problema, doncs no, el treball ens estructura moltíssim i més en persones, no? No en realitat tenen una patologia.
Probablement, Enric, ara ens estiguin escoltant alguns oients que tinguin això, doncs, o bé nets, o coneguts, o amics, o nebots, que tinguin algun tipus de problema amb algun tipus de malaltia mental. Què podríem fer, doncs, per contactar amb vosaltres, amb la Fundació Pere Mata?
Home, jo diria avui en dia el més pràctic no és pàgina web, la nostra adreça és fundacioperemata.cat. Evidentment, aquí hi ha el correu electrònic de contacte, no?, que és fpm@peremata.com, el telèfon i evidentment, a partir d'aquí, o via telèfon, no?, la trucar i posar-vos en contacte amb nosaltres, que, evidentment, donem resposta.
Avui hem estat xerrant una estoneta amb l'Enric Cardús, que és el gerent de la Fundació Pere Mata, una fundació doncs, que es dedica i s'involucra al màxim amb les persones amb malaltia mental, sobretot doncs, aportant aquests tres aspectes com són el tutelatge, l'habitatge i el món laboral. Recordeu, doncs, això, per acabar d'ampliar la informació que ens apropa avui el gerent de la Fundació, podeu contactar a través de la web www.fundacioperemata.cat. Moltes gràcies, Enric Cardús, pel seu temps i que tingui molt d'èxit amb la tasca que realitzen, que sens dubte és impagable.
Moltes gràcies per la vostra trucada i el vostre interès.
Una salutació, gràcies.
Molt amables.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Doncs seguim amb el nostre viatge particular d'aquest diumenge. Ara marxem ja de Reus, deixem Tarragona i tornem cap al Barcelonès. Allà ens espera el Ricard Matas, que és el director de la Fundació Tallers de Catalunya. Abans, per cert, que tenia la seu situada a Tarragona. Ara no, ara ja tenen les seves seus a Santa Coloma de Gramenet i a Badia del Vallès. Ricard, molt benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Molt benvingut. De vegades, quan demanem que ens expliquin una miqueta en quin tipus de fundació doncs, es dediquen els que ens acompanyen al llarg de la temporada, de vegades amb un eslògan, amb un simple eslògan, doncs, tots plegats ens situen molt millor. L'eslògan de la fundació parla, jo diu això, amb les persones i per a les persones. Aquesta és la filosofia que realment vosaltres voleu implantar, no? M'imagino, la fundació.
Doncs sí, mira, nosaltres som una fundació que ens dediquem a la inserció sociolaboral i a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental sever, i la nostra peculiaritat és que fem les coses per les persones, però amb les persones, és a dir, que les persones participen en els processos de treball i de millora de l'autonomia de l'individu, no?
Uh-huh. Quan dius amb les persones i per les persones, vol dir que també, evidentment, tenen una tasca important a l'hora d'involucrar-se, no? M'imagino les persones que formen part de la Fundació Tallers de Catalunya.
Intentem que sí, que sigui la manera més participativa possible, és a dir, pensem que una organització com la nostra requereix de participació a tots els nivells i aquesta participació ha de ser també de les persones amb discapacitat a l'hora de poder decidir, no?
Quins serveis els hi oferiu no sé com li dieu a les persones que estan adherides a la Fundació? Teniu algun nom específic?
Bueno, nosaltres el que oferim són tres tipus de servei, sí? que són serveis que estan orientats en funció de la possibilitat d'inserció sociolaboral de la persona. És a dir, una persona que tingui una discapacitat que limiti molt la seva capacitat laboral, doncs tenim el que són centres ocupacionals, on la persona treballa amb nosaltres tot el tema d'autonomia personal, i també l'autonomia social i d'entorn. Després tenim el centre especial de treball, que és quan les persones amb discapacitat sí poden desenvolupar activitats productives, tot i que sigui un entorn protegit. I llavors tenim dos centres de treball, que són centres especials de treball que desenvolupen activitats de jardineria, de neteja, de pintura viària i de més, no? Aquests serveis, aquí sí que hi ha una relació laboral amb la persona i, per tant, es paga una contraprestació per l'activitat. I, finalment, el tercer servei és per a aquelles persones que tenen un nivell d'autonomia més alt i que el que volen és treballar en un entorn laboral normal o ordinari, com nosaltres parlem, doncs, és intentar aconseguir-li ofertes de treball i processos d'intermediació perquè puguin aconseguir una feina en el mercat laboral, no?
Uh-huh. Com funciona exactament amb les persones que treballeu? És a dir, ells venen directament a la Fundació, vosaltres de vegades detecteu algun cas que pot necessitar ajuda. Quin és una miqueta això, el nivell de treball que teniu vosaltres de la Fundació?
Mira, la Fundació, antigament, o fa uns anys, la Fundació Tallers de Catalunya era una entitat molt gran i tenia un abast territorial pràcticament de tot Catalunya. Tenia centres a Tarragona, tenia centres a Vilafranca, tenia centres a Mollet del Vallès, tenia multitud de centres, no? Aquest procés amb els anys ha anat canviant i la Fundació Tallers de Catalunya el que ha fet és que ha anat escindint-se i creant entitats més petites, entitats més territorials i que estiguin més vinculades en el seu propi territori. Amb la qual cosa, som entitats que treballem en un entorn local, en un entorn màxim comarcal. Concretament, nosaltres atenem a les persones de Santa Coloma de Gramenet, de Badia del Vallès i de tota aquesta àrea d'influència, Montcada, Cerdanyola, Ripollet, Barberà, Sabadell i Barcelona, no? Que serien les àrees que nosaltres atenem. I la manera d'entrar en contacte amb nosaltres és, generalment, el contacte és a partir de la nostra pàgina web. Si una persona que vulgui incorporar-se a Fundació Tallers, sigui en el nivell que sigui, doncs la millor manera és posar-se en contacte amb la nostra pàgina web. Allà ens pots deixar el currículum, allà ens pots deixar una nota, ens posem en contacte amb tu i a partir d'aquí comencem a avaluar les possibilitats.
Després donarem el contacte doncs, perquè puguin acabar d'ampliar la informació que avui els hi podem aportar a tots els nostres oients, però sí que la Fundació, tot i que això potser ha vist reduïda a nivell territorial les parcel·les que abans ocupava la resta de Catalunya, ara sí que és cert, per això que la Fundació compta amb 283 treballadors, el 80% amb una discapacitat. Són xifres, per això, que parlen del bon estat de salut de la Fundació.
Sí, la veritat és que la Fundació, com totes les organitzacions, doncs passa bons i mals moments, no?
Sí.
Nosaltres vam passar una època molt, molt complicada i d'aquí comencen tots aquests processos de decisió i de més, però la veritat és que portem, jo diria que uns 8-10 anys doncs que les coses ens comencen a anar millorant, i la veritat és que, bueno, tot i que ara la situació de crisi és molt complicada i ho és per tothom, la veritat és que, bueno, un canvi en el model productiu, un canvi en el model de relació amb el nostre entorn i un canvi en el model de relació de laboral amb les persones, doncs jo crec que han sigut els tres canvis que ens han portat a millorar o a millorar la salut de la Fundació. Actualment som 283 persones. La veritat és que estem, en certa manera, amb això de la crisi, doncs ni creixem, ni, però tampoc ens fem més petits.
Ens mantenim, que ja és
molt. I crec que en aquests moments ja és tot un èxit, no?
I tant que sí. Fa uns minutets hem parlat amb l'Enric Cardús, que és el gerent de la Fundació Pere Mata. Ens explicava, doncs, que en el cas concret de la gent amb què es tractaven, la gent amb malaltia mental, hi havia un 90% d'aquest col·lectiu que estava en situació d'atur. Vosaltres, en aquest sentit, a l'hora de trobar feina, quin és el grau d'acceptació que rebeu de les persones que surten des de la Fundació que troben feina? Quin és el grau d'acceptació que tenen amb les empreses?
Bueno, la veritat és que les persones amb discapacitat en general i l'experiència personal o que tinc com a gestor de l'organització, la veritat és que les persones amb discapacitat a dia d'avui tenen una doble discriminació. Fins ara sempre parlàvem de les dificultats de la igualtat d'oportunitats en les persones amb discapacitat en relació a les persones que no en tenen, no? La veritat és que a això ara se li suma el fet de la dificultat del mercat laboral. La veritat és que la inserció laboral actualment és molt complicada per tothom, aconseguir feines està molt difícil i també està molt difícil per les persones amb discapacitat. Tot i que si tu mires a un nivell global, a nivell espanyol, i mires les macrodades, diguéssim, sembla ser que aquest dinamisme en la contractació, no?, potser s'ha vist un pèl menys afectada que la normal, però la realitat és que tenim uns índexs d'atur tant en el trastorn mental com en la discapacitat intel·lectual molt importants. I sobretot també índexs d'inactivitat, és a dir, hi ha persones que ni tan sols cerquen activitat laboral, no?
Mm-hmm. Tot i amb això, m'imagino que les persones que al cap i a la fi se n'en surten i troben una feina certament estable o un punt d'estabilitat, imagino que també són molt més agraïdes que la resta de treballadors, doncs que això, que sí que és difícil accedir a un punt de treball, però que potser tenim més ventalls, més possibilitats a l'hora d'això, de sortir al carrer i trobar alguna cosa.
Sí, a veure, hem de pensar que les persones amb discapacitat, el fet de que tinguin discapacitat és un element més que les defineix, però no és un element intrínsec en la persona, amb la qual cosa, doncs, en les persones, en el col·lectiu de persones amb discapacitat, doncs, trobarem aquelles persones molt agraïdes i aquelles que potser no ho són tant, no? Vull dir, amb això és com en el mateix col·lectiu de persones que no tenen discapacitat.
Sí, sí,
no?
Sí.
Però sí que és cert que les barreres d'accés que tenen les persones amb discapacitat al mercat laboral fa que quan una persona ho aconsegueix realment és perquè darrere hi ha un esperit molt emprenedor, una persona molt constant, molt treballadora, amb molts hàbits, i jo crec que això és una de les coses que fa que llavors la inserció a l'empresa sigui un èxit i les empreses valorin molt el fet de que, ostres, sí que és veritat que quan ha incorporat una persona amb discapacitat, aquesta persona és molt treballadora, és molt responsable. Sí, és veritat, això es pot donar, no? És així.
En quins projectes esteu immersos actualment, Ricard? Quines són aquestes tasques que estan portant de bòlita aquesta temporada?
Mira, nosaltres, jo diria que el que ens porta de bòlit aquesta temporada, doncs, com et pots imaginar, serà capejar amb aquesta crisi i anar aguantant aquesta situació.
Equilibris.
Aquest és l'objectiu de la temporada, no? És a dir, aconseguir la permanència, no? Diguéssim.
Molt bé. Els mínims serien la permanència. Molt bé.
Exacte. Però sí que nosaltres, des de ja fa un parell o tres d'anys, vam fer una inversió important. Nosaltres tenim molts serveis vinculats a la jardineria, a la neteja viària, a tots aquest tipus de serveis que es presten en els entorns municipals, no? Clar, això en el moment que actualment estem, en què les administracions públiques, doncs, estan passant per uns moments molt difícils, ens va fer, fa un parell d'anys, començar amb una inversió important en temes més de caire tecnològic. I vam començar amb el que nosaltres en diem custòdia documental o externalització de processos administratius. Això és el que ens porta de bòlit també aquest any, i aquest és un dels nostres objectius importants, és poder engegar aquesta línia de negoci, perquè és una línia de negoci que, primera, està vinculat al món tecnològic, que pensem que en el futur i ja en l'actualitat és realment on s'està movent l'economia, no? Per un altre costat, perquè està orientat al sector privat, és a dir, estem orientats a ajudar les empreses. I en tercer punt, perquè ens dona l'oportunitat de treballar amb les persones amb trastorn mental, ja que és un tipus d'activitat laboral que pensem que ens poden ajudar les persones amb trastorn mental, que és un col·lectiu que nosaltres fins fa 3 o 4 anys no havíem treballat en profunditat, no?
M'agradaria, per finalitzar, que ens donessis un contacte, Ricard. Comentaves això, Santa Coloma i Badia del Vallès, per tant, les àrees de proximitat d'aquestes dues poblacions. Quina és la web que podríem visitar o el telèfon de contacte, doncs, perquè puguin acabar d'ampliar la informació, algunes persones que puguin estar interessades, familiars, amics?
Oh, i tant, mireu, la nostra pàgina web és fundaciotallers.org,
sí.
Tot seguit, fundaciotallers.org, i el nostre telèfon és el 902-02-6919. Sí. Estarem encantats de rebre les vostres trucades i qualsevol assumpte d'interès.
Doncs ens deixava el contacte el senyor Ricard Matas, que és el director de la Fundació Tallers de Catalunya. Apunteu bé, www.fundaciotallersdecatalunya.org o al telèfon, al 902-02-6919. Ricard Matas, gràcies pel seu temps, que tinguin molta, molta, molta sort i sobretot que aconsegueixin l'objectiu, la permanència.
Gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi molt bé.
Fundacions Ara i Demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Doncs la primera proposta, l'única proposta que avui us portem, perquè anem justets de temps, és la rectificació de data, ja que la Fundació Catalana de Síndrome de Down va organitzar una conferència just el dia de la vaga, el 29 de maig, evidentment es va haver de suspendre. Per tant, teniu una nova oportunitat per acudir a la conferència a càrrec de la doctora Cristina Farriols, que és geriàtrica del Centro Médico Down. La xerrada es durà a terme el proper 26 d'abril a la sala de la Fundació, situada al carrer Calàbria 147. Es parlaran, entre d'altres temes, de quina ha de ser l'atenció mèdica que han de rebre les persones amb síndrome, amb edat avançada i quins problemes de salut poden tenir durant aquesta etapa de la seva vida. Per a més informació, podeu visitar el web de la Fundació, que és www.fcsd.org. fcsd.org.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí l'edició número 57 ja del programa fundacional de Ràdio Estel. Recordeu, com sempre, que si voleu més propostes d'agenda, és ben senzill, només heu d'entrar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i allà doncs, trobareu el directori on estan totes les activitats que es donen a terme durant els propers dies. Si acabeu de passar tots un bon diumenge, bon cap de setmana, que vagi bé.
Ràdio Estel.